Exacte, no. I el braços de gitano de nata.
Me gusta mucho la nata.
N'hi ha tot l'any de nata, home.
Home, i tant.
Mi tortell de Reis és el tortell
ara,
de massapà.
Ara, és que...
Vegades...
Ganes de tocar l'arquet.
Sí, alguna... el document que ens queda, creus que canviarà el món?
No. Que sapigueu que les joies ja estan col·locades en els tortells, que...
La sort és tachada.
La il·lusió que em faria que no hi tingués mai anell de compromís.
Me faria tant... Ai, Montse, pues, será porque no quiere.
No m'han demanat mai per casar-me.
Oh, què me diu ara, Montse?
Ara me fico l'altra cosa. Montse, mi sí.
Però tu vols casar?
I no m'he casat.
Però tu vols casar?
No, ja està bé, ja està bé.
Aleshores, a
la
persona...
Què vols?
Que la persona et digui si vols casar amb ella perquè li fotis... Perquè tu li fotis...
Per quedar-te l'anell, per quedar-te l'anell i després ja m'he pensat no em vull casar.
Jo només és una dada que he donat que no m'ho han demanat mai.
Ara imagina't, el xicot que li porta l'anell d'or...
I ella... Xicot o xicota, eh?
Perdona?
Que ho sap
que és d'aquestes de lo mismo híbrido que enchufable, lo mismo gasoil que gasolina.
Ara imagina't l'home que s'agenolla, li porta l'anell i ella la primera cosa que fa amb l'anell és va vendo oro. I el veus corrents cap al vendo oro.
Serà compro.
O compro oro.
Ella, en canvi, la Xinxó ha dit que sí, que li han...
Sí, a mi em van demanar per casar-me, vaig dir que sí, però al final no em vaig casar.
I ens ho dius ara a les 5 de la tarda.
Us interessa més la seva història que la
meva? Home, clar.
Va ser dalt d'una muntanya?
Va ser dalt d'una muntanya.
Però com és això?
I què va passar?
Però te quedaste el anillo? Sí, el tinc.
Però com...
Sí, home! Sí, home!
Però jo vaig regalar el rellotge, també. Que quan et regalen un anell, en les famílies clàssiques, i aquella ho era, has de contrarrestar, diguem, amb un rellotge del mateix valor.
Lògic.
O similar.
Lògic.
I tant.
Que vas a comprar-lo a la mateixa joieria on t'han comprat...
No, la mateixa no necessàriament,
Bueno, normalment. Així ells saben exactament quin rellotge has de comprar, saps?
No em diguis que et va passar com el torero Juan Ortega que va deixar la xicota de l'altar.
Va passar que al final m'ho vaig repensar.
Ah, sí?
Però es va genollar i tot, es va genollar i t'ho va demanar, genollat.
No es va genollar, recordo que s'agenollés.
Doncs així.
Però jo tinc 5 minuts antes de casar-te, que, ¿sabes?
No tant. Uns mesos abans.
És un programa de buscones, realment.
Sí.
Te n'adones,
Buscones.
Perdona,
quedo l'anillo. Dones loques, Dones totes es
van demanar. Ara ens has deixat...
Però això no ho sabies, tu, Toni.
I la Lluçà, és com la Colau, que lo mismo me da un hombre que una mujer, Venga.
Jesús dulce.
Lo no m'havien
comparat mai amb la Colau.
¿Sabes por qué? Porque es catalana. Lleida, Gerona, Tarragona...
Saps què em van regalar a mi en aquest intercanvi?
Un rellotge, no?
No. Jo vaig regalar un rellotge.
Ah?
A què?
Tu no vas regalar un anell.
No, jo vaig regalar un rellotge.
Però per què un rellotge?
Un home. Perquè jo soc original.
Molt bé.
La resta de la gent.
Ole, tu. Un peluco tous.
Un peluco. I la meva dona em va regalar...
El
Waldorf i el Standard.
A veure.
Els dels Muppets.
Els Muppets?
Els senyors grans.
Sí.
A veure.
Però que no esteu bé a casa vostra, no esteu...
Es droguen.
Amb forma de guinyol, eh?
Sí. Que els pots fer bellugar.
Els pots fer bellugar. Els tinc a casa, allà, posats.
Sí.
Aquesta doncs mira, t'ha durat més que un rellotge. És que a veure...
I això no t'ho va fer repensar, Vull dir...
El què? El regal?
El regal.
Home, em va sorprendre una mica, és dir...
Home.
No acabo d'entendre massa bé el concepte, però...
Poder dins hi ha un rellotge.
No l'he trobat mai. Però aquest va ser, veus, els Muppets, el Waldorf... Ja deia, hòstia, aquest és un cascarràbia, regalaria això, perquè...
Doncs està bé,
que ja és una metàfora del senyor Marcelí i meva. I jo li vaig regalar un rellotge.
Ho acabarem, el rellotge del Liceu, criticant tot.
Exacte. Que miri que n'hi ha per criticar i critiquen. Bueno, són les 5 i 4 minuts. Va, que anirem recollint, si és molt tard. Xinxó, gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Folquet, moltes gràcies.
Fins demà.
Fem una pausa, 2 minuts, ens posem al dia i després... tota l'actualitat amb el Toni Muñoz, perquè hem de parlar de Rosa Peral.
Què ha passat amb Rosa?
Que no hi ha dos
cintes. Ella sí que tenia molts anells de compromís, que n'hi van donar dos
i tres.
Ella sí, jo cap, saps?
De Rosa Peral, parlarem de Dani Alves i parlarem del cas Epstein. Tot això a partir de les 5.
RAC 1.
Tots tenim un paper aquest Nadal i el de Mare Magnum és que el gaudeixis. Sorprèn-te amb la nostra decoració. Passa-ho d'allò més bé als tallers i entrega la teva carta al Pare Noel i al Rei Mag. Descobreix el teu paper aquest Nadal a Mare Magnum.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Pinchazos 24 hores Barcelona. Recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Natàlia Osipova, la millor ballarina de la nostra generació, arriba a Barcelona amb The Force of Nature. No et perdis les coreografies de la mort del cigne, el corsari i altres peces inèdites amb la primera ballarina del Royal Ballet de Londres i descobreix per què és considerada una força de la naturalesa. Tres úniques nits, el 10, 11 i 12 de gener al Teatre Coliseum. No et quedis sense la teva entrada a balanyanviu.com.
RAC 1. Tots som 1.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts... 6 minuts, 6 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Pol Rodríguez dels Esports, Pol, bona tarda.
Bona tarda.
La Generalitat reclama al govern espanyol que aquest any aporti els diners necessaris per fer front a l'arribada de migrats menors.
Sí, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, demana un canvi d'actitud a la Moncloa perquè assegura que fins ara Catalunya està fent-se càrrec pràcticament sola de les despeses que comporta l'arribada de migrants menors no acompanyats. Més detalls des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, el conseller Campuzano reclama una major contribució del govern de l'Estat per fer front a les despeses que assumeix Catalunya per acollir menors immigrants no acompanyats. Durant 2023 en van arribar 2.000 en lloc dels 33 que s'havien pactat.
Igual que Canàries planteja unes esforç solidari per part de tot l'Estat en l'acollida, més reclama que si som el territori de l'Estat que avui està assumint més joves migrants sols, siguem acompanyats financerament per part del govern de l'Estat en l'acollida d'aquests joves migrants sols i alhora que l'Estat sigui capaç de controlar el flux migratori.
Campuzano xifra aquesta contribució de l'Estat en 100 milions d'euros. També s'ha vist amb el ministre de Drets Socials, a qui ha demanat un millor finançament de les ajudes a la dependència amb la instauració d'impostos directes. Campuzano afirma que el sistema d'ajudes a la dependència, tal com està muntat fins ara, no funciona i ha fet fallida.
La patronal dels gimnasos critica el govern per no haver-los consultat la prohibició de fer servir les dutxes als centres esportius si s'entra en la situació d'emergència per la sequera. Aquesta fase s'activarà quan les reserves d'aigua als embassaments baixin del 16%. Ara estan al 16,6%. L'Associació d'Empreses d'Activitat Física i Fitness ha enviat una carta a diverses conselleries demanant-los una reunió. El reclama que d'ara en endavant se'ls consultin les decisions i les puguin saber amb antelació. Expliquen que el sector no podria tornar a suportar mesures com les de la pandèmia. Els gimnasos es mostren especialment molestos amb les declaracions que va fer el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, que va dir que a les ciutats la gent no s'adona de la sequera fins que no es parla dels gimnasos. Detingudes a Tarragona 6 persones d'un grup que es dedicava a la comercialització d'objectes i roba falsificats. La policia els ha intervingut més de 9.000 articles i 32.000 euros en criptomonedes. La denúncia del representant legal d'una marca de roba esportiva va permetre localitzar un local que els detinguts feien servir com a centre logístic per emmagatzemar, vendre i distribuir els objectes. S'havien constituït com una societat mercantil que ingressava uns 3 milions d'euros anuals. Durant l'escorcoll, la policia també va bloquejar més de 160.000 euros en comptes bancaris. I enxampat a l'AP7 un conductor que escrivia, filmava i enviava notes de veu al volant amb dos mòbils. Ha sigut aquest matí entre Cardedeu i la Roca del Vallès en sentit Barcelona. L'home ha estat captat des de l'helicòpter de vigilància de trànsit. Ara rebrà 3 multes de 200 euros i se li restaran 6 punts del carnet per cada una d'elles. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
Avui es tanca la primera volta de la Lliga de Futbol, a primera divisió, amb el primer partit de la tarda en joc ja des d'ara a les 5. S'enfronten Osasuna i Almeria, de moment 0-0 al minut 10 de la primera part. Més tard, a un quart de vuit, es jugarà el Sevilla Athletic Club i a partir de 8:45 de la nit, des d'una hora abans a RAC1, a Les Palmes Barça, amb l'obligació dels Blaugrana d'haver de guanyar per no cedir més terreny respecte del Madrid i del Girona, que ara són a 10 punts. Un partit en què gran part de les mirades estaran posades en el possible debut de Vitor Roque, a qui ahir el Barça ja va poder inscriure i que presentaran oficialment demà al matí. I encara en futbol, Virginia Torrecilla ha anunciat que amb 29 anys es retira com a professional. La mallorquina va jugar 3 temporades al Barça entre el 2012 i el 2015 i 5 anys després, el 2020, li van detectar un tumor cerebral. I tot plegat el dia que arrenca l'europeu masculí de waterpolo amb el debut de la selecció espanyola davant l'anfitriona Croàcia a 8:45.
I pel que fa al temps, al final del dia arribaran precipitacions per l'oest del país que durant la nit i matinada escombraran Catalunya, tot i que en general seran febles. Demà a partir del migdia apareixeran ruixats en moltes comarques que durant la tarda i el vespre afectaran sobretot les de Barcelona, les àrees més interiors de les de Girona i les de Lleida. A les comarques de Tarragona, qui agafarà el protagonisme és el vent, especialment des del cap de Salou cap al sud. Les temperatures recularan de dia, sobretot del prelitoral cap a l'interior.
Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitech, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.
Tres minuts, arribarem a 6:15 de la tarda. El primer que farem és saludar el periodista especialitzat en tribunals i successos de La Vanguardia, col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, tenim unes quantes qüestions a tractar, però la que ens ha impactat aquest migdia, deixant de banda Rosa Peral, que també ens ha impactat, però ho abordarem d'aquí uns minuts, és el protagonisme que ha agafat la mare de Dani Alves, que ha filtrat unes imatges de la víctima. La víctima de la presumpta violació del jugador de futbol denunciarà totes les persones que han publicat imatges seves sense consentiment a les xarxes socials. Això després que, com dèiem, la mare de Dani Alves hagi difós un vídeo amb imatges del dia a dia de la noia. A veure, anem a pams, Toni, perquè ens explicaves aquest migdia, quan preparàvem aquesta conversa, que aquest vídeo ja, és a dir, ja circulava,
ja fa uns quants dies que corre.
Ja intentaven filtrar-lo a alguns mitjans de comunicació, o que us havia arribat, no?
Sí, bé, de fet, és un post d'Instagram que penja la mare de Dani Alves i que el va penjar fa entre 3 i 4 dies. Jo aquesta informació ja l'havia rebut, ja m'havien enviat el vídeo i vaig pensar, ostres, que fort, no? I aleshores aquí vam tenir molts periodistes la disjuntiva de què havíem de fer, perquè per una banda, és molt greu que la mare de Dani Alves difongui aquesta informació i difongui i es bombi, diguéssim, la identitat de la víctima, però al mateix temps també, si tu informes sobre això, el que estàs fent és que qualsevol lector, qualsevol oient, ara tingui curiositat per anar a buscar el perfil de la mare de Dani Alves i veure les imatges de la víctima i revictimitzar-la, no? Per tant, estàs, diguéssim, en una mica un carreró sense sortida, no? Aleshores...
Molt interessant, sí. aquest debat, aquest plantejament que exposes, no?
Aleshores, clar, al final, bueno, nosaltres en un primer moment vam decidir no publicar absolutament absolutament res. De fet, a La Vanguardia doncs, encara no s'ha publicat res sobre aquest tema, però sí que és veritat que ara tenim novetats i és la reacció de la pròpia víctima, que ha dit que denunciarà a totes aquelles persones i a tots aquells mitjans de comunicació que hagin ajudat a difondre el tuit o el post aquest de la mare de Dani Alves i que hagi permès doncs, identificar-la. No? De fet, acabem de rebre ara mateix un comunicat doncs, de l'advocada de la víctima de Dani Alves, que és l'Esther García, i que ens ha enviat un comunicat on diu: la difusió d'imatges o de qualsevol informació que permeti la identificació d'una víctima de violència sexual constitueix un delicte flagrant. Com a acusació particular de la presumpta agressió sexual que va tenir lloc a la discoteca Sud on el 30 de desembre del 2022, s'adverteix que s'instaran accions judicials contra totes aquelles persones o mitjans que difonguin les imatges de la nostra clienta o facilitin qualsevol informació directa o indirecta que permeti la seva identificació. I després acaba dient: és lamentable que, a data d'avui, se segueixi intentant destruir a les persones que s'atreveixen a denunciar. Aquest és el comunicat, per tant, doncs, l'advocada de la víctima de Dani Alves, doncs, que després de que hagi arribat a Espanya, perquè això, al Brasil ja s'havien fet notícies sobre això, ja s'havia explicat que la mare de Dani Alves estava atacant a la víctima, que havia penjat un vídeo en què...
Tot això al Brasil.
Al Brasil, sí, sí. És que la mare de Dani Alves viu al Brasil. Ella va penjar aquest vídeo a les xarxes i és un vídeo, és un muntatge, és a dir, on apareixen imatges de la víctima, sense pixelar ni res, se la veu perfectament, i on se la veu, doncs no sé, ballant, o se la veu en altres situacions, no? I mentrestant, doncs, van sortint una sèrie de missatges en portuguès en què diu: mira, aquesta... Ve a dir, mira aquesta noia, no? Si està tan afectada, i ha dit, doncs, que està tan afectada, com pot ser que estigui ballant o passant-s'ho bé, no? Bueno, aquest vídeo doncs, va causar bastant d'impacte al Brasil. Molts mitjans brasilers van publicar aquesta notícia dient: la mare de Dani Alves ataca la víctima de la violació del seu fill. I aquí doncs, ens ha arribat 3, 4, 5 dies més tard, quan ja hi ha hagut alguns mitjans doncs, que suposo que després d'haver fet aquest mateix debat que vam fer nosaltres, doncs ells van considerar doncs, que sí que ho havien de publicar, en el sentit de que no han difós les imatges, però han dit que la mare de Dani Alves doncs, ha atacat a la víctima i ha esbombat la seva identitat. I bé, doncs ara el que ens hem de preguntar és què passa, no?, a nivell judicial.
Això és tinc unes quantes preguntes. Allà. La primera, com deia que l'advocada de la víctima, és un delicte penjar un vídeo a la xarxa, en aquest cas de la persona, no? De la víctima.
Sí, sí, és un delicte de revelació de secrets.
Què comporta aquest tipus de delicte?
Doncs això...
És a dir, es podrien emprendre accions legals contra la mare de Dani Alves?
Sí.
Però clar, està al Brasil.
Sí, aquest és un dels inconvenients, no?, que tenim, i inclús es pot arribar a plantejar doncs, si ella... ha de saber que existeix aquesta prohibició, perquè s'ha de dir que el jutjat que portava aquesta causa va emetre una ordre expressa en què es prohibia que es difongués la identitat o imatge sobre la víctima, precisament per evitar això, per evitar la revictimització. Estem en un món en què les xarxes tenen molta força i que qualsevol pot penjar un vídeo esbombant la identitat de la víctima per fer-li mal, no?, per fer-la recular o pel que sigui, no? I en aquest cas, jo després de preguntar-ho, a mi m'han dit que aquesta prohibició també afecta a la mare de Dani Alves, malgrat que estigui al Brasil. Vull dir que ara sabem que la Fiscalia també està estudiant aquest cas, sabem ja que, pel comunicat que acabem de llegir, doncs que l'advocada de la víctima presentarà aquesta denúncia, això comportarà un procediment penal contra la mare de Dani Alves i contra aquelles persones que hagin ajudat a esbombar això, però en principi la principal autora doncs, és la mare de Dani Alves, i veurem quines conseqüències pot tenir això.
Però allà sí. També és delicte, al Brasil.
Al Brasil també és delicte, però clar, en aquest cas el delicte es comet aquí perquè s'ha contravingut o una llei o una norma que s'havia donat des d'aquí, no?
I què comporta aquest delicte? És a dir, aquest delicte que... Bueno, a nivell penal...
A nivell penal, en cas de condemna, doncs comporta una multa una multa econòmica.
Vull dir, no... Ah, però el mal, és a dir, crec que no està compensat el mal psicològic i que pot fer a la víctima, sí, sí. Perquè l'estàs desvetllant, no? A nivell públic. Amb una multa, no? Però és que trobo que això no té massa...
Sí, sí, és un delicte de revelació de secrets que està penat amb una multa econòmica i, bueno, la quantitat la fixa el jutge, no hi ha un barem, diguéssim.
Què tal, Cailà?
Hola, què tal?
Bona tarda,
Bona tarda.
Escolta, i clar, a veure, jo no m'imagino a la mare de Dani Alves navegant per Instagram o per tots aquests territoris i confeccionant un vídeo per atacar la víctima del seu fill.
Com, sí, sí. Com, clar,
com ha tingut accés a aquestes imatges, d'on les ha trobat, com les ha muntat...
I per què? Per què ho fa?
Bueno,
és per què emet... Per anar contra la víctima?
Sí. Home, jo crec que
per
aquí...
demostrar que la víctima no és tan víctima?
Sí.
Aquesta
com,
és la
com que la víctima menteix, no? I que té altres interessos, com per exemple interessos econòmics per, acabar, per acusar el seu fill. Això és el que intenta, no? Intenta posar sobre la taula aquest debat... dins d'una estratègia de defensa molt agressiva, que bé, veurem com...
Que per ser, ja hi ha data de judici.
Sí, és el 5 de febrer, 5, 6 i 7 de febrer, és a dir, el mes que ve, d'aquí res, d'aquí just un mes, tindrem a Dani Alves assegut al banc dels acusats, hi haurà molt d'interès mediàtic, suposem doncs, que la víctima no se la podrà veure i que declararà darrere d'una mampara, no?, perquè no se la identifiqui, però sí, serà un... Serà un judici interessant i que tindrà molt, molt de seguiment mediàtic. Hi ha una cosa que és interessant, jo crec que l'expliquem, i és com ha aconseguit la mare de Dani Alves tots aquests vídeos. Perquè és que són vídeos privats. No el típic vídeo que t'envies amb algun amic a través de WhatsApp, no? Els vídeos que ha publicat ella on es veu a la víctima, aleshores...
No estan penjats, per entendre's, no, no a Instagram?
No, clar, això són... Eren vídeos... Semblava,
privats.
Privats, que s'envien entre els amics, no? De, mira, avui he estat ballant aquí, o avui et dic això... Clar, aquestes imatges, d'on les ha obtingut, no? I bé, jo no sé d'on les ha obtingut, però sempre s'ha de dir doncs, que hi ha vegades doncs, que hi ha despatxos d'advocats que treballen amb detectius, no?, per buscar doncs, algunes pistes, algunes proves, i vaja, doncs és bastant probable doncs, que aquesta informació se'ls hagi proporcionat d'aquest tip, d'aquesta manera, no? Perquè és el que tu
però
dius.
Però d'una manera il·legal.
D'una manera, sí, perquè són vídeos privats.
Per això, oi?
Vull dir que, no sé, veurem si en aquest procés, doncs, que ara s'obrirà, perquè estic segur, doncs, que un cop presentin la denúncia, doncs, un jutjat ho acceptarà, i a partir d'aquí, doncs, veurem quines són les passes que es van fent. Una de les preguntes serà, d'on ha tret vostè aquestes imatges sense consentiment, no?
Hi ha un oient que ens diu que el vídeo l'ha muntat una advocada brasileña.
Bueno, podria ser. Però d'on obtenen aquestes imatges, no? Aquest és el... Perquè muntar-ho, ara, bueno, tampoc no costa tant, no? És a dir, aviam, jo no veig a la mare de Dani Alves muntant un vídeo, però qualsevol amic seu doncs és capaç de muntar un vídeo, no? L'altra cosa és com tens tu accés a aquestes imatges.
No és tan difícil clonar un mòbil, eh? Yo
no?
Yo te lo hago en 5 minutos. Te voy a clonar tu mòbil, si quieres.
Ah, sí? Sí. Pues, pero me cobras o no?
Bueno, depende. No, a ti te lo hago gratis.
Bueno.
És a dir, que ha obtingut... tot un seguit d'imatges privades,
sí.
I no se sap com.
No. Veurem si ho aclarim, no?, algun dia.
I una altra qüestió és, aquest vídeo pot influir d'alguna manera en el cas Alves? O sigui, què persegueix aquest vídeo?
Bueno, l'objectiu que persegueix és criminalitzar la víctima, no? Dir que, la, que està mentint i que tot aquest trauma que diu ella i que, de fet, han avalat els propis psicòlegs que li ha causat doncs, la violació de Dani Alves... no és tant, no? I que simplement doncs, ella ha seguit fent vida normal i que l'únic objectiu que perseguia amb aquesta denúncia era un mòbil econòmic, no? Acabar doncs, que amb una indemnització molt quantiosa i ja està, no? I, bueno, això és el que persegueix la mare de Dani Alves amb aquest vídeo. Veurem si la mare de Dani Alves, és a dir, aquí també hi ha una altra pregunta, és si aquest vídeo el penja ella a iniciativa pròpia perquè li han anat enviant aquests vídeos i ha dit, mira, jo defenso el meu fill i tal... o si realment al darrere hi ha una estratègia de la pròpia defensa més orquestrada, no? És a dir, que sí.
Perquè
que...
recordem que la defensa de Dani Alves va passar de l'advocat Martell,
sí.
El d'Espany Martell, amb una advocada ara brasileia.
No, ara una advocada d'aquí, que es diu Inés Guardiola, que...
M'he perdut ja, perquè ha canviat tants cops d'advocat.
Sí, ella va començar amb una advocada brasilera, que era la seva advocada, era la seva advocada de referència, que de fet, quan el citen a declarar, que ell ha d'anar al funeral de la seva sogra... a les Canàries i aleshores fa una aturada aquí al Brasil, aquí a Barcelona per després marxar cap al Brasil, que és quan el detenen. Ell va acompanyat de qui és la seva gestora de confiança, que és advocada, però que no té el títol d'advocada penalista. És a dir, no és especialista en aquest
és advocada.
Àmbit. És advocada, però és advocada,
però no és
especialista en immigració. I clar, ell va allà, diguéssim, tan confiat que la seva paraula tindrà un pes i que no hi ha cap prova contra ell, que ell diu, mira, m'acompanyes tu, he d'anar acompanyat d'un advocat, m'acompanyes tu, salvem el tràmit i marxem cap al Brasil, no? El que ell no sabia és que els Mossos ja havien fet tota una sèrie de diligències, una investigació molt exhaustiva, i havien trobat proves de, o indicis que posaven en dubte la versió del Dani Alves, no? I aleshores per això el van detenir, i per això des d'aleshores porta un any a la presó, no? I bé, aleshores, després de donar tres versions el mateix dia que va declarar, d'haver-se contradit moltíssim, i un cop va entrar a la presó, després va intentar tornar a declarar, ja sota la tutela legal de Cristóbal Martell, un dels grans advocats de Barcelona, i tampoc se'n va sortir. I al final, Dani Alves doncs, va optar per una nova lletrada, que és Inés Guardiola, que és molt més discreta, i aquí sí que es va intentar d'alguna manera explorar la via d'un pacte. Quan dic explorar no vol dir ni que volguessin pactar, sinó simplement van quedar per parlar de dir, escolta, això pot ser que ens evitem el judici i puguem tancar un acord, sí o no. Es va intentar, òbviament això sempre passa per dues coses, una que Dani Alves accepti la seva culpabilitat i que després que indemnitzi la víctima d'una manera quantiosa, perquè si no tampoc no evites un judici, no? Però clar, sembla ser doncs, que les parts no es van posar d'acord i al final doncs, tot apunta que arribarem a judici. A Dani Alves la fiscalia li demana 9 anys de presó, la víctima li demana 12, i veurem. Encara hi ha la possibilitat doncs, que s'arribi a un pacte, si finalment doncs, Alves accepta una pena de presó, accepta la seva culpabilitat i accepta pagar aquesta indemnització. Veurem.
Doncs avui ha estat notícia aquest vídeo que, com dèiem, ha penjat la mare de Dani Alves, que està molt il·lustrada amb el que són les noves telenovel·les, si es posa les piles, vostè, senyor Virgili, que la mare de Dani Alves està molt posada.
Jo no tinc vídeo.
Bueno, anem amb l'altre impacte del dia, i és que...
Sí, sí que és gros.
Rosa Peral i el seu pare són protagonistes avui perquè el jutjat d'instrucció 5 de Tarragona l'ha imputat a ella i al seu pare per alçament de béns. A veure, Toni Muñoz, notícia publicada avui a La Vanguardia que
le fa la vida impossible, pobre noia, le fa la vida impossible. Que han posat l'ull en ella.
El que és molt gros és el que explicarem ara.
Sí.
Perquè, clar, és un nou delicte que se li imputa.
Sí, és un nou delicte. Aviam, per la gent que no estigui molt avassada en la matèria, s'ha d'explicar doncs, que quan tu reps una condemna penal d'anys de presó, al mateix temps tu reps una condemna econòmica. És a dir, tu has de pagar una quantitat que et fixa el jutjat. I fins que no saldis aquest deute, tampoc no saldes la condemna, no? Aleshores, en aquest cas, normalment, o en altres casos, el que passa és que tu, si tens béns, doncs tots els béns queden embargats fins a respondre per la quantitat per la qual es reclamen, no? I a la Rosa Peral i a l'Albert López, que són els dos condemnats pel crim de la Guàrdia Urbana, els va passar el mateix. Van ser condemnats Rosa Peral a 25 anys de presó, Albert López a 20 anys de presó, i a més el pagament d'una indemnització als familiars de la víctima, de Pedro Rodríguez, de 885.000 euros, de forma solidària, que vol dir la meitat cada un. Aleshores, Rosa Peral, quins béns tenia? Tenia un cotxe, un Mitsubishi Colt, i després tenia la casa de Cubelles, bueno, de la frontera entre Vilanova i Cubelles, diem Cubelles però és Vilanova, on es va cometre el crim, aquella casa. Doncs aquella casa estava al 50% amb el seu exmarit, el Rubén, que era el mosso d'esquadra a qui intenten penjar-li el mort, perquè ens entenguem. Doncs pocs dies abans que el Tribunal Suprem confirmés la sentència...
Sis dies abans.
Perquè ella ja estava condemnada, Rosa Peral l'havien condemnat a aquesta pena de presó.
Faltava la confirmació.
Exacte, és a dir, aquí l'Audiència de Barcelona, el jurat popular la va condemnar, després ella va recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, van desestimar aquell recurs, per tant, ja era una altra instància superior doncs, que no li havia donat la raó, i per últim quedava apel·lar al Tribunal Suprem. Ella ho fa i assenyalen el juliol, el 23 de juliol del 2021, com la data a la qual la sala segona, el Tribunal Suprem, es reunirà per emetre el seu fallo, que diuen, no? Per emetre la seva sentència, el seu veredicte.
Ja, o sigui, ja saps el dia que...
Exacte, estava convocat. 23 de juliol del 2021. I què fa ella? El 17 de juliol del 2021, és a dir, 6 dies abans, canvia el nom de casa seva i li dona al seu pare. És a dir, la casa... diu, no, com que
M'embargaran.
Bueno, perdrem el 50% de la casa.
D'aquesta manera la conservarem, perquè
exacte,
no estarà el meu nom.
No estarà el meu nom i estarà el nom del meu pare. Clar, quan fan aquestes coses, això es diu un delicte d'alçament de béns, no? És a dir, tu tens un deute amb la justícia, tu has de pagar a la família de la víctima a la qual tu has matat, o almenys el que tu t'han condemnat.
Quan arriba el moment de fer efectiu, de tenir la sentència ferma i d'haver de fer front a aquest deute,
clar,
tu
ets insolvent.
Ets insolvent, clar. Tu dius, no, jo és que jo no en tinc ni cinc.
Sí, és clar.
Però això és molt fàcil de comprovar. A veure, però...
Això és de ahí estar dándole...
Home, de llista no ho sé.
De un tauler d'ajedrez.
És fàcil de comprovar quan has fet el canvi de nom. Vull dir, a veure, és que 2 i 2 són 4.
Sí, sí.
La justícia investigarà, dirà, a veure, això està en el
meu pare.
I com és
que s'ha sabut això ara?
Bueno,
clar, ja fa un temps.
Sí, bueno, eso no sale en la serie. Mira, yo estoy informado del caso y en la serie no sale ningún capítulo.
No, porque la serie solo només es van centrar en una part del cas, però van obviar moltes altres, no? I ja, si parlem de les tintes de Rosa Peral, pues ja no et dic que, tot el que van obviar, no? Però, en aquest cas, la família de la víctima, quan va tenir coneixement d'aquest canvi de nom, l'any 2021, ja va presentar una querella. Mm. I des d'aleshores estàvem esperant que el jutjat l'acceptés. Mm. I, de fet, el jutjat els hi deia a la família, sí, l'acceptarem, però ja t'ho notificaré, ja t'enviaré l'escrit. Bueno, doncs han trigat, ara estem al... És que anava a dir, han trigat 2 anys, no, han trigat gairebé 3.
Estem al 2024, sí, sí.
Clar, 3 anys.
3 anys per notificar això.
Molt.
I és més, i aquí hi ha també una altra pregunta que tu dius.
Perdona, digues, perdona.
No, aquí jo crec que hi ha un altre element que també és bastant curiós, a dir, aviam, aquesta senyora... ja li havien imposat els 25 anys de presó. Vull dir, no era nou, no estaven a punt d'imposar-li, no? És a dir, ja li havien imposat l'Audiència de Barcelona, després el TSJ, vull dir que ella ja portava uns quants anys, perquè la sentència és de l'abril del 2020. Vull dir...
I per tant, la multa ja hi era, també.
Ja hi era, ja sabia el que havia de pagar, no? Aleshores, aquí el que va passar és que el jutjat, la família de la víctima va dir, escolti, potser s'hauria d'embargar tots els béns, immobilitzar-los, no? Perquè això es posa una nota, diguéssim, al registre de la propietat en què es diu, aquest bé no es pot vendre, no es pot tocar,
exacte,
no es pot donar a ningú, perquè, clar, precisament estem pendents de que es resolgui un procediment judicial i un cop sigui ferm, aquesta propietat és possible que ja deixi de ser seva, no? Això es va fer, el jutjat va acceptar aquesta mesura cautelar que li havia demanat la família i van dir, d'acord, sí, que s'immobilitzi, però no ho va notificar al registre de la propietat.
Ole.
No m'ho puc creure.
I aleshores, clar, el registre de la propietat...
Tots són nyaps, eh?
Tots són nyaps, és que és veritat. És a dir, al final... Bueno, no hi ha una administració...
Única.
Única, ni una tecnologia única per tot el sistema judicial, i clar, passen aquestes coses. Però clar, és a dir, Rosa Peral ho pot fer perquè hi ha aquesta errada. Perquè això, en un primer moment, el jutjat ja havia dit, no, això que no es toqui.
Clar.
Això... que tingui una nota i si algú s'interessa per aquesta propietat, que es digui, no, aquesta propietat no es pot ni vendre, ni donar, ni el que sigui. Però es va poder fer 6 dies abans de que es dictés una sentència ferma.
I si hagués passat 2 anys o 3 abans?
La donació?
Sí.
Abans de què?
Ah, home, abans que duguessin el veredicte de culpable...
Bueno, igualment s'hagués embargat i s'hagués...
Igualment,
sí, perquè sempre, des del moment en què hi ha una causa judicial oberta, tots aquests béns que tu tens pot ser que hagis de respondre després a una responsabilitat civil. És veritat que moltes vegades s'imposa una fiança, i tu per fer front a aquella fiança has de donar els teus béns, perquè precisament per això, perquè queden immobilitzats, i de cara que tu puguis respondre després en cas de ser condemnat. El que no s'entén és això, que tu tens immobilitzats uns béns, i el registre de la propietat, que és qui ha de vetllar perquè aquests béns es mantinguin...
Bueno, però si no ho sabien...
Clar, no ho sabien, perquè ningú els hi va dir.
I la pregunta és, ara que aquest jutjat d'instrucció 5 de Tarragona l'imputa a ella i al seu pare per alçament de béns, això què comporta a nivell penal?
Doncs a nivell penal comporta que se li obre una nova causa judicial a Rosa Peral, al marge de la que ja tenia i que va acabar doncs, en condemna, i que aquesta, diguéssim, ja no avança de cap manera, a no ser que apel·lin al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, i veurem doncs com avança, no? Ara sabem doncs que el pròxim 24 de gener a les 11 del matí.
24 de gener, al febrer el judici de Dani Alves.
Sí, ara venen unes setmanes mogudetes. Doncs el 24 de gener estan citats els jutjats de Tarragona, Rosa Peral i el seu pare, perquè compareguin i donin explicacions de per què van fer aquest canvi de nom de la casa, del cotxe també, però és que el cotxe el van arribar a vendre.
Abans de la sentència?
Sí, sí, és a dir, en aquells dies després el van vendre. És a dir, li va cedir primer al seu pare i després el seu pare el va vendre a un senyor de Cubelles. Sí, sí. Ara, si tu vas al registre, veus que el nom està a nom del senyor de Cubelles i ja no del seu pare, no? Perquè el cotxe el va vendre.
El pare, bueno, sí. Tot un exemple per la filla.
I tant.
I aleshores, doncs, bueno, ara veurem, això és un procediment nou, haurà de declarar, s'hauran de practicar les diferents proves, s'haurà de veure, doncs, qui té raó, i això pot derivar en un judici per un delicte d'alçament de béns, on, si en enganca... Tal com estan les coses ara, veurem si Rosa Peral s'asseu una altra vegada al banc dels acusats juntament amb el seu pare i se li podria imposar una pena d'un a quatre anys de presó. I molts penseu, home, però si ja l'han condemnat a 25 anys de presó, se li podrien afegir...
No.
Sí.
Ah, sí? Ara li poden afegir
clar,
tres.
Clar, se li afegirien.
Amb la llei d'ara...
Bueno, la d'ara i la d'abans, és a dir, se li afegirien.
Pobre sí, sí. Noia, desde luego, eh?
Sí, des de luego.
L'han posat
sí.
Des
de luego, Corbero. L'altre condemnat, Albert López, va pagar?
Sí.
És Albert López, sí.
Ha pagat, aviam. Encara la família no ha rebut ni un duro. Estem parlant d'un crim que es va cometre l'any 2017.
Però com pot ser que no hagi rebut un duro?
Bueno, doncs perquè tots aquests processos també són lentíssims. Ara el que s'ha fet és... Ell sí que va posar a disposició, perquè el tenia embargat, el pis que tenia a Badalona. En aquest pis de Badalona ha quedat a disposició de l'Administració de Justícia i aleshores com es repara el dany o com es troben com s'obtenen els diners... Doncs ara va una subhasta, que la subhasta anirà d'aquí 4, 5, 6 mesos d'aquest pis, i un cop se subhasti, pel preu que cobri, hi haurà una part que anirà a l'administració i una altra doncs, que anirà a eixugar el deute que manté amb la família de Pedro Rodríguez.
Escolta, apuntaves aquest matí a La Vanguardia que aquesta és la quarta causa judicial penal que s'obre contra Rosa Peral.
Sí,
quatre?
Sí. Clar, és que hem de fer una mica de memòria, però és que al llarg de tots aquests anys hem tingut moltíssims casos paral·lels i satèl·lits, no?
Home, que havia... bastant sorprès, quatre.
Sí, és que jo crec que els hem anat explicant tots, però és veritat que a la gent a vegades li falta una mica de perspectiva i, bueno, jo també perquè conec molt el cas i a vegades estic més ficat, no?
Tu ets el doctor en la matèria.
Sí, sí, home, quasi. Però,
casos paral·lels.
Sí, casos
paral·lels.
Oh,
un atge,
és l'humor, l'humor de la tarda de Peral paral·lel.
Ja l'hem entès ja.
Peral de paral·lel.
Paral·lelo de l'elo
de. A veure, quan acabi aquesta pirotècnia d'humor, si podem reconduir les quatre causes, quines són?
Doncs mira, les causes judicials obertes contra Rosa Peral al llarg de tots aquests anys és que va esclatar el crim de la Guàrdia Urbana, doncs ens hem de remuntar que també a l'abril del 2014 Rosa Peral i Albert López, els dos condemnats, se'ls va reobrir la causa de la mort d'un manter a Montjuïc.
Sí, sí,
un
sí,
senyor
sí.
Doncs, que va morir.
Pensava que això s'havia arxivat.
Es va arxivar, però clar, és a dir, al llarg d'aquest any se li han anat obrint aquestes causes.
Aquestes el van obrir i van tancar.
Sí, totes aquestes s'han acabat tancant, però és veritat que sempre se li han anat obrint causes perquè la seva actuació, diguéssim, al llarg de tots aquests temps, doncs ha sigut sempre una mica tèrbola, podríem dir. Aleshores, tenim aquesta primera causa que, un cop saben i detenen Albert López i Rosa Peral, saben de la seva potencialitat criminal, els Mossos busquen el seu currículum, el seu historial, tiren enrere i diuen, ostres, a veure, aquesta gent... quin tipus d'actuacions han tingut, i van trobar una de sospitosa a l'abril del 2014 en què hi ha un manter, que ben bé no era un manter, era més aviat un rodamont, una persona doncs, que bueno, vivia, mal vivia com podia pel carrer, que va morir en estranyes circumstàncies en caure emmanillat des d'un terraplén de 25 metres. Aleshores, allò, en un primer moment, perquè l'atestat que va fer la Guàrdia Urbana no va aixecar cap mena de sospita, però després, quan van revisar el cas, sí que van dir, ostres, les dues persones que van veure aquell cas eren Rosa Peral, Albert López, i després un altre agent que va morir un any després o dos anys després en un accident de moto amb Albert López. Aleshores, això és una mica el primer cas, això es va reobrir, finalment per falta de proves doncs es va arxivar.
O sigui, sí. El tercer
intrigat... L'únic testimoni.
Moment. L'Albert López anava amb un company
sí.
I va tenir un accident i es va morir.
Sí.
I el que va morir però havia estat amb ells
era quan
va morir
que hi havia...
el noi
aquest. I no es va investigar res.
No, en teoria va ser un noi doncs, que va morir amb la moto, que quan se li va creuar un cabirol, eh? Vull dir, aviam, jo no tinc cap mena de... Ja. No, em dali... Tampoc crec que haguem d'alimentar aquí les sospites.
No, a veure, casualitats d'aquestes, quantes vegades passen a la vida?
Bueno, passen.
No ho sé.
La vida passen aquestes coses.
Els fets, o sigui, ras i curt, hi havia Rosa Peral, Albert López i un altre company. Aquest company després va acabar morint en un accident de trànsit quan sortia amb moto.
Què és el que sabia, el del manter...
Bueno, el que sabia, però que sabia.
Però que va topar amb un cabirol, per tant.
Sí.
A veure.
Sí, no.
I aleshores, la tercera causa...
Després tenim. La tercera causa és Rosa Peral, des de quan estava a la presó, un jutjat del Vendrell li va obrir una causa penal, també, per investigar si volia contractar un sicari per acabar amb la vida del seu marit des de la presó.
Aleshores, ho recordo.
Això ho vam explicar.
Sí.
I aleshores se li va obrir una causa per preparació d'homicidi, perquè, segons deien diverses preses, companyes seves, Rosa Peral havia preguntat amb insistència a moltes de les seves companyes si coneixien alguna persona que fos capaç d'assassinar per encàrrec.
Fixa't.
I aleshores hi havia una interna que tenia una parella que...
Volia assassinar el seu ex-marit, no?
Ruben. El Ruben. Sí, el Ruben era, digués...
El que ja li volgué encolomar la mort de l'altre.
Per entendre una mica el crim de la Guàrdia Urbana s'ha d'entendre, sobretot, que el mòbil del crim de la Guàrdia Urbana, per a mi sempre em pregunten, bueno, i per què ho volíem fer? Bueno, per què ho vam fer, no? Doncs ho vam fer, sobretot, el mòbil del crim era encolomar-li el crim a l'exmarit.
El Ruben.
Clar. És a dir, ells intenten...
Per això van anar amb el mòbil fins a casa seva.
Exacte. Per després fer la triangulació, la geolocalització del senyal, i que dongués i incriminar
doncs
el seu exmarit.
Quina fixació o quin odi a l'exmarit, no?
Exacte, i això queda demostrat després, no? És a dir, malgrat que aquesta causa, que és arxivada, sí que és veritat que hi ha una certa animadversió i un odi cap a la seva exparella, no? Fins al punt... No es va poder provar i això va quedar arxivat, però que se li va obrir aquesta causa penal per investigar si volia contractar un sicari des de la presó, això sí que es va mirar.
I després tenim... I aquest tal Ruben segueix als Mossos d'Esquadra?
Sí.
Perquè no ha fet res, clar.
No, però em refereixo que, clar, vius amb la por d'aquesta obsessió que té Rosa Peral amb ell, perquè l'ha intentat matar, bueno, almenys una vegada.
Bueno, i que té dues filles amb ella, és una relació doncs, que perduraran els anys, encara que sigui per les seves filles, no? Vull dir, sí, aquest pobre noi, la veritat és que en un primer moment els Mossos el van investigar pel crim de la Guàrdia Urbana, a qui li punxen el telèfon és a Rosa Peral, a Albert López i al Rubén, perquè clar, pensen, bueno, el senyal del Pedro Rodríguez, de la víctima, l'última vegada que va donar senyal, estava a prop del seu domicili.
Però si cosa de tres...
Clar, sí que és veritat que ràpidament el van descartar, no? Però clar, aquest pobre noi no només...
No, per això t'ho dic.
Deliria amb això, sinó que... Bueno,
i la quarta seria la d'ara, no?
I la quarta és aquesta d'ara.
Escolta, per acabar, els Mossos d'Esquadra que van detenir ahir el menor que va escapar mentre el traslladaven d'un centre de menors a un hospital. Que va fugir i l'han trobat una setmana més tard. On l'han localitzat?
Doncs l'han localitzat molt a prop de Can Llupià, que és molt a prop del centre de menors del qual s'havia fugat. Vull dir, l'han trobat al mateix barri, rondant per allà, el van enxampar i sembla ser doncs, que va posar bastanta resistència, va haver-hi un agent dels Mossos d'Esquadra que va acabar ferit lleu, el van portar cap a un calabós de la Ciutat de la Justícia, on s'ha de decidir a veure què és el que fa. No? Sembla clar doncs, que tornarà a ser internat en un centre de menors. Aquest jove, recordem, doncs, que fa una setmana, tenia 17 anys, el portaven a una visita al dentista, quan va aprofitar en aquest trasllat per,
tocar el gos.
Li va clavar un cop de puny amb un dels Mossos. Jesus. I d'aquesta manera va poder marxar. I una de les coses que a mi em sembla més sorprenents és que no només va poder marxar, sinó que a més es va poder desempallegar de les manilles.
Fixa't.
Anava emmanillat i se les va treure.
No ha de ser fàcil, això.
Doncs se les va treure perquè uns agents de Seguretat Ciutadana després van estar patrullant per allà i van trobar les manilles allà al terra.
Se les saben totes, eh? Se les saben totes.
I de pastilla se sabe algo, Tete?
No, del pastilla encara... No.
Aquest no tornem a veure,
Tu creus que no?
El pastilla?
Aquest ja li han canviat la cara.
Diuen que si ha marxat del país, no ho sé, el pastilla.
No sé, les últimes informacions que hi havia és que rondava per Espanya i que encara no havia pogut arribar al Marroc, que diguéssim era el seu objectiu, però aviam... veurem, no? És, ja el van batejar, no? Pastilla efervescente.
Oh, 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 oh.
He fet la broma dos dies seguits, vull dir que ara funciona.
No, pues sí. Porque la hizo con el otro, con el
perdona,
mar.
Perdona, però he trobat que està bé. M'ha fet gràcia, però és que t'ho digui.
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Com sempre, un plaer que ens acompanyis explicant totes aquestes històries, les històries del dia a dia, del, sí, del que passa. Ara farem una pausa de dos minuts i quan tornem viatjarem fins als Estats Units perquè el corresponsal de La Vanguardia a Nova York ens explicarà la llista o els noms que avui sí que podem confirmar en l'escàndol de Jeffrey Epstein, aquest senyor que muntava festes amb menors a tot un seguit de personalitats.
Qui surto jo?
Versió RAC 1.
Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial. Molt aviat a la plataforma 3CAT.
Comença l'any amb un 10. Vine a IKEA del 2 al 4 de gener i per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses, emporta't un 10% de descompte en qualsevol producte en compres superiors a 100 euros. Promoció vàlida a la botiga i a les compres en línia.
Només fins al 7 de gener a Carrefour i Carrefour Ponés tens un 40% de descompte en totes les joguines i bicicletes per compres superiors a 40 euros. Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
A Cepsa, tots els nostres clients són de 10. Per això, siguis particular o professional, tenim una promo de 10 per tu. Uneix-te a Cepsa Go o Esterressa a Cepsa i et donem 10 euros de regal de benvinguda. I si ja n'ets client, estalvies 10 cèntims litre en els proveïments. Vine a Cepsa i emporta't ja els 10 euros. Consulta condicions a cepsa.es.
Agafem un tortell per Reis? Els del Cort Inglés són els millors i artesans. Jo prefereixo el de nata, és boníssima. Encara que pels nens, millor els de xocolata, els agraden més. Ah, i agafa el dels meus pares. I un per la teva mare, que després es menja el nostre.
Feliç tortell de Reis del Cort Inglés. Enguany amb 30.000 euros en premis, amb vals de fins a 1.000 euros i regals de viatges al Cort Inglés.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Ens has de parlar de línia directa.
Sí, senyor, perquè jo no sé si us heu
parlàvem de cotxes i ara parlem
ara
de motos.
Ara motos, sí. Perquè, escolta, què passa si perds les claus de la moto?
Mira, doncs,
és un desastre, uau, això,
eh? Un puente, bueno, tenim un xalint.
Doncs escolteu, bueno, no, línia directa okay. Ha pensat en això.
Ara.
I per això us fa arribar un duplicat de les claus allà on estigueu.
Ah, claro,
és molt
mejor,
pràctic. D'aquesta
claro.
Manera no us heu de preocupar per res. Només una assegurança com la de línia directa pot fer això. Canvia-t'hi ara i t'abaixant el preu de l'assegurança de moto, sí o sí. Ves directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta en les condicions.
Bé, hem parlat del cas Dani Alves, hem parlat del carro separat. I ara anem amb un cas que a Estats Units és molt delicat, però que abarca pràcticament tot el que seria el món occidental. L'escàndol sexual de Jeffrey Epstein, aquest empresari que va ser acusat d'haver violat i prostituït desenes de noies menors d'edat, s'ha reactivat aquest cas aquest dijous després que una jutgessa de Nova York hagi obert el sumari ordenant la desclassificació de més de 900 pàgines de documents relacionats amb el cas. Els papers revelen gairebé 200 noms, alguns d'ells molt coneguts, molt famosos, tot i que no és una llista de clients del magnat. Recordem que Jeffrey Epstein va aparèixer mort, abans que parlàvem de casos estranys, a la seva cel·la, presumptament per un suïcidi, abans que el poguessin jutjar a l'any 2019. Una presó que, recordo, era de màxima seguretat.
Sí.
Saludem, com dèiem, el Francesc Peyron, corresponsal de La Vanguardia a Nova York. Francesc, bona tarda, bon dia a Nova York.
Hola, bona tarda, bon dia.
Estava mirant a veure quina hora teníeu i pràcticament a 15 minuts de les 12 del migdia.
Sí, 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 sí.
Gràcies per acompanyar-nos, Francesc. Bueno, abans de res, per situar-nos, recordem una figura, una mica la figura del cas Jeffrey Epstein, que és una persona que era un empresari que tenia molts bons contactes amb gent coneguda, amb gent de poder, i que muntava com una mena de festes, no, Francesc?
Bueno, ell muntava festes, tenia moltes vinculacions amb molta gent famosa, i va ser un home que va tenir una trajectòria que no se sap molt bé com va aconseguir arribar a ser un home amb unes finances tan potents, però tenia una gran red d'amistats. I la qüestió és que a principis de l'any 2000 a Florida ja va ser condemnat i li van posar a la llista dels depredadors sexuals. Però això no va impedir que continués mantenint una alta relació amb grans figures de la política, l'economia, l'espectacle i tota mena de persones de la societat d'Estats Units.
Ell muntava aquest tipus de festes amb una illa que, és més, els convidava a través d'un avió, els convocava amb un avió, i d'aquí avui hem conegut tot un seguit, hem conegut aquests 900 documents, 900 pàgines, amb un grapat de noms, que alguns ja es coneixien, d'altres potser no tant, que s'acaben de fer públics. Aquests 900 fulls, 900 pàgines, a banda de noms, què més expliquen, què més aporten?
Doncs mira, jo crec que a pesar del gran rebombori, hi ha una gran decepció per als documents del Epstein, perquè no hi ha pràcticament res de nou. És a dir, confirma els noms que més o menys la premsa ha anat desvellant des dels anys 2000 i no hi ha cap gran notícia. És a dir, de moment no hi ha, es deriva res, cap acusació contra ningú. El que es diu de Clinton més o menys es sabia. Clinton mateix va demanar que es deixessin, no que es sortissin els documents, perquè els documents ja es coneixien. El que s'ha fet ara és treure la redacció on es posava a John Doe com a la persona i no s'identifiquen les persones. El que han fet ara és posar noms a aquests John Doe o John Dee. La qüestió quina és que s'esperava que hagués gran revelació de coses i no hi ha. És a dir, no se sap com en aquest document no es desvela en cap moment com el Jeffrey Epstein va aconseguir fer aquesta red d'amistat, ni si aquestes amistats se'l van afavorir o no. Suposadament sembla que sí, perquè un tio que no va acabar ni el batxillerat pràcticament va aconseguir fer una red financera brutal. Vull dir, què és el que tot això va moure els fils aquests? Això no queda clar amb aquests documents, ni molt menys.
Molts dels noms que apareixen en aquests papers surten en un testimoni que és el de Johanna Sjöberg. Qui és Johanna Sjöberg?
Bueno, Johanna Sjöberg és suposadament una de les seves víctimes també, una de les noies que era menor, que la van convidar a aquestes festes a la isla St. James, Little St. James, al Carib, però que diu coses que tampoc és que siguin d'allò. Diu aquesta famosa, la frase que ha tingut més revolt, que és aquesta de que Clinton, que Jeffrey Epstein li va dir amb ella a Clinton li eren les nenes joves. No que ho digués al Clinton, sinó que ho deia al Jeffrey Epstein, i que ella va veure com el príncep Andreu tocava els pits de la Virginia Giuffre, que és on comença tota la història. És a dir, aquesta història comença per una demanda de la Victoria Giuffre contra la Ghislaine Maxwell, no? L'amiga aconseguidora de Jeffrey Epstein.
Si et sembla, fem un repàs dels noms. Ara estaves parlant del príncep Andreu d'Anglaterra.
Sí.
Que aquest cas, crec que, fins i tot, ell va arribar a un pacte
amb la Virginia Giuffre.
La Virginia Giuffre. Ell va arribar a un pacte l'any 22, si no em falla la memòria,
sí.
Però no acceptant cap mena de bueno, se suposa que darrere, que és un pacte extrajudicial, no sabem què diu aquest pacte extrajudicial, però això li van pagar, tampoc ha transcendit la quantitat de diners que li va pagar, no, la corona britànica va afrontar aquest pago, però no sabem tampoc quants milions bueno, tothom parla de milions, evidentment, què va suposar això. Per què ho van fer? Home, tot sembla indicar que era per evitar anar a un judici, no? I arriscar-se a una condemna de presó, però tampoc... Ell sempre ha negat que tingués una relació amb aquesta noia, però bueno,
Clar, és el que anava a dir, Francesc, a veure, que la monarquia britànica accedeixi a pagar...
Sí.
Clar, dius, bueno, en el fons estàs acceptant la culpabilitat del príncep Andrés, no? Dic jo, el príncep Andreu, vull dir que no ho sé, no crec que siguin tan generosos per pagar aquesta quantitat. Ara, entenc que ell no ho accepti o que ho negui, no sé, com ho veus?
No, no, que sí, que jo tinc clar que quan algú pacta, o és per una estratègia, pues que potser la corona podia dir que estaven en el punt de mira i que això els estava fent un desgast, i com es va dir en el seu moment, no? Quan va... Però clar, és molt estrany, no? Un pagament de suposadament aquesta dimensió per a algú que saps que és mentida, no? Que ells diuen que és mentida.
També ens has parlat de Bill Clinton, que fins ara apareixia en aquests papers amb el nom de John Doe. Que a veure, John Doe, expliquem-ho, o sigui, quan la justícia posa John Doe és com si posés fulanito de tal, Pepito Pérez, no. O sigui, no és per amagar el nom de la persona real?
És a dir, clar, és que teniu en compte que amb aquest John Doe no només hi són els suposats amics de Epstein, també estan les noies. De fet, hi ha una noia segur i una altra que no se sap, que són els dos noms que encara no han sortit d'aquesta primera tongada de documents, perquè la jutge demana noves proves per mantenir-los ocults o no. Hi ha una que diu que ara viu un país molt conservador i que no vol que es doni el seu nom. I una altra, suposadament, també és una víctima que també està pleiteant perquè no surti el seu nom. És a dir, John Doe és la manera que té la justícia americana, no en aquest cas, amb tots els casos, és a dir, amb tots els casos que puguis trobar-te amb el Weinstein, també eren John Doe, però que abarca treballadors del Epstein, abarca víctimes.
Sí, quan no amics. Es vol fer públic el nom, diríem, no?
El nom.
I en aquest cas, algun dels John Doe's pertanyien a Bill Clinton, que apareix en aquests documents fins a 50 ocasions. O sigui, un dels John Doe's era Bill Clinton.
Sí, sempre s'identifica com John Doe, ara no sabria dir-te quin exactament, però és sempre el mateix, és a dir, per això se sap que hi ha unes 50 referències amb ell. Hi ha un altre John Doe que és el Trump, el Donald Trump.
I què es diu sobre Donald Trump en aquests documents?
Bueno, en aquests documents del Trump el que es diu és que estaven fent un vol amb el Lolita Express, que és el nom, com es diu.
Exacte, sí, perdona, Francesc, que volia dir el nom de l'avió i no em venia al cap i recordo que...
Lolita Express és com se'l coneixia amb aquest avió i diu que feia molt mal temps i llavors van anar van parar a New Jersey i van anar a un dels casinos del Trump i que el Epstein estava molt content de poder saludar el seu amic Trump i tal, però ja que tenim en compte que la Siobhan aquesta no va poder anar perquè era menor d'edat i no podia entrar al casino. Llavors, ella parla de referències. I una pregunta que li fan és si alguna vegada va tenir una relació amb Trump, ella directament, i diu no. I com diu també amb el Clinton, que ella també diu que ella no va tenir cap relació amb ell. Vull dir que...
I sobre Michael Jackson, Francesc?
Bueno, Michael Jackson suposadament va anar a la illa i va estar en alguna de les festes. El Michael Jackson sí que apareix. Però tampoc és que es digui si va fer... Però en principi va anar a la illa i va, com el David Copperfield, que també va actuar a un dels sopars aquests.
Clar, vols dir que aquí, clar, per exemple, hi ha el nom que ha cridat molt l'atenció d'Oprah Winfrey, que fins ara no aquest nom no estava, però clar, no sabem clar, és el que dius tu, aquí hi ha tot un seguit de noms que no sabem quin és el paper o què és el que van arribar a fer i quina relació van tenir.
És a dir, aquest document no explica res, perquè aquest document ja estaven pràcticament coneguts, el que faltava lligar qui era qui, no? Aquell lloc de... Però clar, aquests documents no expliquen cap cosa que derivi a un delicte. L'únic que té un possible és el príncep.
Sí, que a més
és l'únic que ha estat amb un procés judicial. Tots els altres no han estat en procés judicial, ni hi ha ni aquí es desvella cap mena d'actuació il·lícita, no? Allò, tu vas a una illa i aquest senyor que t'ha convidat, bueno, la illa no està clar qui va a la illa, perquè per exemple la frase aquesta de que s'atribueix la Silver, que li diu que ho va dir Jeffrey Epstein, el Clinton sempre ha negat que anés a la illa. El Clinton, i això la Ghislaine Maxwell també ho diu, van tindre un sopar a l'avió a l'Olita Express, però que no hi ha cap d'allò que Clinton estigués a la illa. És a dir, moltes vegades a l'avió l'utilitzaven per anar a un joc per als Estats Units, però no necessàriament a la illa. És a dir, queda tot com una nebulosa, no? Vull dir, hi ha molts noms, és veritat que la majoria dels noms a través de la premsa han sortit. És a dir, hi ha molt poques... pràcticament no hi ha cap sorpresa. El Steve Hawking també havia sortit. Tots aquests noms era una, però clar, el que dona a veure tota aquesta llista és, bueno, el grau de poder que tenia aquest home, no? Tampoc queda clar quina relació tenia amb aquestes persones. Vull dir...
Escolta, no sé què es diu als Estats Units i evidentment a Nova York de la mort del Jeffrey Epstein, que es va dir que s'havia suïcidat. Això s'ha especulat, perquè en alguns canals s'ha especulat de que, bueno, de que era una presó de màxima seguretat, que era impossible que se suïcidés, que alguna cosa estranya va passar. D'això se n'ha escrit més o se n'ha parlat més aquests dies o no?
No s'ha parlat més. Vull dir, però
se'l dona per suïcidat, clar, i punt, ja està.
No, aviam, no. Jo penso que bona part de tota aquesta història arrenca amb el suïcidi amb la mort d'Einstein. No, és, aquesta història, jo m'agradaria explicar-ho una mica al context. Aquesta història té tanta... S'ha especulat tant sobre aquests documents perquè l'extrema dreta, l'extrema dreta d'Estats Units, el moviment MAGA i tots els conspiratius, han estat especulant sobre que hi havia aquí grans secrets i grans coses que no s'havien dit, i tot això per desprestigiar la justícia, per fer veure que la justícia persegueix a Donald Trump perquè és un... No? El persegueixen amb ell, i això era la demostració, aquest cas, la demostració de que hi havia una gran corrupció judicial. Però la pròpia jutge